Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
La música és el batec dels pobles.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Poteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Són les 12 del migdia, notícies. L'Escala ha viscut amb calma tensa la jornada del referèndum. La por que els antiavalots arribessin a actuar al nostre municipi va fer que l'organització es fes forta al CERT, tancant els col·legis de l'Institut. La jornada havia engegat de matinada i es va allargar fins a tocades les 11 de la nit, quan es van fer públics els resultats. Avui parlarem del referèndum i ho farem de forma pràcticament monogràfica en l'informatiu de la una. D'una banda, amb la crònica d'ambient de tot el que es va viure, el més destacat que es va viure al llarg del dia. D'una altra, fent en repàs els números a la participació. Més de 3.100 persones van votar en els tres col·legis electorals de l'Escala. Pocs a l'Institut i Llar del Jubilat, ja ho hem dit, que van tancar just a primera hora de la tarda. La resta ho feien al CERT. La xifra, comparada amb altres convocatòries, és superior a la del 9N del 2014. El sí guanyava l'Escala amb un 94,2% de vots. Farem una ullada també, o repassarem, puntejarem les xarxes socials, altaveus de la ciutadania quan es produeix un esdeveniment com el del referèndum d'ahir. Repassarem tot seguit algunes de les publicacions de persones destacades de l'Escala. L'informatiu es completarà amb recull de resultats, la victòria del primer equip de futbol, victòria també de la seniora de bàsquet i repàs a l'agenda d'activitats. En setembre setmana hi ha activitats com la presentació d'una reedició del llibre Artemisia, de Maria Àngels Anglada, a la llibreria Vitela. Hi ha les Jornades Europees del Patrimoni amb activitat al Museu d'Arqueologia de Catalunya i també a l'Alfolí de la Sal. Hi ha concert de clàssica a l'Església de Sant Martí d'Empúries, l'últim de temporada, concert o recital de violí i piano, diumenge visita romana a Empúries i ball de tarda al Casal. Per arredonir-ho tot, el temps amb Sergi Corral, previsió per avui i demà. Avui jornada molt ennuvolada, amb alguna pluja encara. Demà reapareixerà el sol i un ambient més agradable. Són les 12 i 4 minuts, fins aquí aquest butlletí. Ara continuem amb programació local. El més calent a l'Aigüera, matins en xarxa.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, des de Ràdio L'Escala, amb Abel Font i Joan Brugués.
Ja som pel tros, doncs, engeguem nova setmana i estrenem mes d'octubre. Una Aigüera que encara continua amb una veu que no és la seva habitual. En Joan Brugués es reincorporarà, això sí, d'aquí uns dies, i ara el que fem és una Aigüera encara avui especial, amb peces de xarxa, amb peces produïdes des de l'Escala. En definitiva, avui amb un per un, Montse Hidalgo, entrevistant a Magela Baudolin. Avui recuperem una peça que ens va quedar pendent la setmana passada, al cinema a la xarxa, amb Víctor Alexandre, i avui amb Jordi Jaques, un doctor productes destinat als rossinyols. Avui comença temporada de bolets, avui parlarem de rossinyols, i què hi podem fer, com els podem cuinar, com els podem elaborar. Doncs serà tema que per entre dos i tres quarts d'una amb en Jordi Jaques. De moment, el que fem és obrir aquest un per un. Sigueu molt benvinguts a l'Aigüera del 2 d'octubre.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Quan era petita, volia ser Jo March, la doneta rebel i escriptor de Luisa May Alcott. Nascuda a Caracas, a Venezuela, fa 43 anys, Magela Baudolin, periodista i autora literària, ja sap què vol dir el reconeixement, perquè ja ha pogut recollir premis per la seva feina d'escriptora. Precisament, el llibre que avui ens presenta, La composició de la sal, ha estat guardonat amb el Premi García Márquez de Conte. Magela Baudolin, moltes gràcies per acompanyar-nos. Benvinguda.
Hola, Montse, bon dia. Es un gusto para mí estar con ustedes y compartir un poco de la composición de la sal ahora, acá en Barcelona.
¿Tiene gusto a sal Barcelona?
La sal que trae la mezcla, que trae el contacto, la fricción humana que está tan presente en esta bellísima ciudad con tanta historia y de alguna forma tan ligada a nosotros en América Latina, porque somos un continente migrado, ¿no? Que ha nacido de la migración y que siempre se renueva en la migración.
A todos nos apasionan los cuentos cuando somos pequeños, en la infancia, y todos tenemos grandes recuerdos asociados a esas historias que seguimos transmitiendo de generación en generación. Seguimos contando cuentos a los más pequeños. Pero, ¿qué nos pasa cuando nos hacemos adultos? ¿Que dejamos un poco aparcados los cuentos?
Yo creo que está en nuestra memoria más básica, ¿no? Lo que pasa es que el mercado te ofrece, digamos, de manera natural la novela y desplaza el cuento, pero nuestra pulsión al cuento está allí, es inherente a nosotros, como vos mencionás. Y además, en América Latina particularmente, está muy cercana a nuestra tradición literaria. Nuestra gran tradición literaria es una tradición cuentística. Horacio Quiroga, Borges, Cortázar, Clarice Lispector, Bioy Casares, etcétera, ¿no? Entonces, y hoy mismo hay un florecimiento del cuento muy importante en toda la región, ¿no? Y además un cuento sobre todo escrito por mujeres, lo cual también es muy interesante de observar y de leer.
Hay opiniones para todos los gustos. Unos dicen que sintetizar es muy difícil, otros que el formato ayuda a mantener la esencia. ¿Cómo define este género?
Bueno, a mí me gusta la imagen de una flecha, de una saeta muy veloz, envenenada de humanidad. Yo creo que el cuento tiene eso, ¿no? Una gran potencia, pero a la vez una gran profundidad psíquica, psicológica, y esa condensación, ese poder de constricción, digamos, resume un tiempo, un espacio, un aparato colectivo, ¿no?, en pequeños detalles. Y eso es alucinante para mí.
Le voy a pedir que escoja uno de esos 14 relatos de la composición de La Sal y que comparta con nosotros un fragmento.
Bueno, he elegido un relato que se llama Moebia, que ocurre en la cárcel, en el cual una periodista termina enredada y viviendo en esa realidad paralela, subterránea. Es un cuento que nos dice cuán cerca estamos a veces de cruzar el límite y cuán amigable a veces nos resulta el margen. Y entonces, va así. Te latían el corazón y el cerebro. Nunca antes habías conocido a un hombre de aquella envergadura, que por otra parte quisiera hablarte. Las feas no saben que los hombres no se fijan en ella, menos aún los hombres como él, porque el mundo está hecho para adular la perfección de las proporciones, la forma antes que el fondo, el brillo sobre la oquedad. Lo habías estudiado hasta la erudición. Desde que el mundo era mundo, de Aristóteles a Nietzsche, la belleza era el territorio de la contemplación y la bondad, y la fealdad, mucho peor que el sinlugar o la desviación, era el espacio de la repulsión y la violencia. Ojalá hubiera sido simplemente lo contrario de lo hermoso, un contrapunto simétrico de la mera apreciación. Era peor que eso, implicaba a la más humana, por tanto la más perversa reacción de repugnancia, de asco o de terror. Por eso te parecía que Frankenstein era la parábola más sincera de la humanidad, el monstruo huyendo hasta la muerte. La belleza conmovía, volvía estúpida a la gente, pero nunca lo habías experimentado hasta el frenesí, la parálisis. Si existía el amor a primera vista, debería ser una droga como esta, venenosa. No querías volver a verlo, porque sentías en las venas una dependencia de la que eras incapaz de liberarte.
¿Algún motivo para buscar este fragmento?
Bueno, me gusta mucho ese cuento y tenía muy en la memoria esta voz femenina tan poderosa que siempre interpela, porque somos muchas cosas, luz a veces y también oscuridad, y esa tensión, ese vaivén entre un lugar y otro, me parece que es muy propio de lo humano.
Una mujer fuerte. Maguela quería ser la rebelde de Mujercitas. ¿Se ha convertido en una mujer rebelde?
Ojalá, ¿no? Aunque muchas veces nos sentimos adormecidos en ciertos espacios de comodidad, ¿no?, que nos atenúan. La verdad es que ojalá siga siendo, quisiera seguir siendo ese personaje rebelde.
Hay lugares donde los cuentos se hacen grandes, por ejemplo, en la radio, pero también en las redes sociales, donde esos relatos que no son novelas, que no son tan largos, que no requieren tanto espacio, son fáciles de compartir. Y al final, no sé si pasa en su entorno, en donde vive, pero aquí acabamos viendo que la gente está leyendo más a través de su smartphone, de su teléfono móvil, que a través de las páginas de un libro. ¿Los cuentos se van a reivindicar a través de esta nueva manera de comunicación?
Absolutamente. Yo creo que el cuento y la poesía son formas que navegan muy bien con las nuevas tecnologías. Es decir, a un clic de distancia, con muy poco tiempo, uno puede despacharse un cuento a la mañana o una poesía clásica, y eso es algo que se agradece, ¿no? La novela, en cambio, no conversa tan bien con la tecnología en ese sentido, ¿no? Entonces creo que es una manera de difusión natural, libre, gratuita, que estamos comenzando a descubrir y que nos va a mostrar posibilidades que todavía probablemente no veamos.
Hacer este viaje, porque es un viaje cultural intenso, desde su país de residencia, nació en Caracas, pero vive en Bolivia.
Sí, así es. Yo nací y me crié en Venezuela hasta los 18 años, cuando mis padres deciden volver a Bolivia. Ellos migraron por razones políticas. Y bueno, y luego me fui quedando, de modo que soy venezolana, porque la niñez te coge, pero también boliviana por elección. Así que cuando los bolivianos me dicen, pero vos sos venezolana, es decir, pues yo soy doblemente boliviana o más boliviana porque yo he elegido serlo, de lo cual me siento muy orgullosa porque es un país que quiero, que me ha acogido y que me ha dado muchísimo.
¿Cómo se ve con ojos de Sudamérica esta Europa? ¿Son mundos distintos?
Claro, somos mundos distintos y a la vez hermanos, ¿no? No hay cómo no reconocerse en Europa y especialmente en España. Y que además, como la historia da vueltas, nos encuentra hermanados en muchas situaciones. Es decir, cuando ustedes estaban en crisis, que siguen de algún modo, nosotros tuvimos la llegada de muchos españoles que venían por trabajo y de alguna manera estábamos recibiéndolos, igual que durante la posguerra, como ustedes nos reciben, digamos, usualmente. Y bueno, así es la vida, así es la historia, ¿no? Y ojalá nos una más los lazos de solidaridad que los del egoísmo, que son los que suelen primar. Pero la verdad es que estamos unidos desde el nacimiento, ¿no?
Su visita a Barcelona coincidió además con la Diada, la fiesta nacional catalana, que la ha vivido en primera persona. ¿Sorprendida?
Sí, sin duda. Sin duda esta impresión de que tenemos desde fuera, de que el tema del clamor de independencia es algo que se vive más en el orden de lo político. He podido mirar que corresponde ya a un orden mucho más intrínseco, más emocional, más interiorizado de lo que realmente pensaba, ¿no? La sensación que tengo es que allí hay un sentimiento hondo y calado que puede sentirse muy claramente.
Su libro da el salto también. ¿Espera una buena acogida? ¿Qué espera?
Ojalá lectores, ¿no? Que es lo que uno espera como escritor, conectar con alguien que pueda reconocerse o que encuentre algún tipo de verdad en ellos, para mí es suficiente.
La composición de La Sal, 14 cuentos, 14 historias, con sus sentimientos y su fuerza, la fuerza de Maguela Bodoain. Las gracias.
A ti, Montse, a tu amable audiencia, y bueno, hasta pronto.
Un per un.
La música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes. Benvinguts al cor de la terra.
He vist el cel cobert de plom. He vist ciutats desaparèixer com la pols. He vist un mur furiós al mar plorar la mare terra. He recollit metralla al cor dels que han fugit des de les portes de l'horror. Que cremi roig al fons d'un vers contra el foc de la guerra. Pararem el temps, hem vingut de lluny, del ventre de l'Orient, dels camins perduts. Pararem el temps, canviarem el rumb. Un crit al vent rebel, benvinguts, salam aleikum. Som tot allò que no té nom, som el demà de la tristesa i de la por. Hi haurà un camí sota la nit, hi haurà esperança. He vist la mort parlar d'amor, he vist els pobles despertant una cançó. Pararem el temps, hem vingut de lluny, del ventre de l'Orient, dels camins perduts. Pararem el temps, canviarem el rumb. Un crit al vent rebel, benvinguts, salam aleikum.
tierra hace falta personas que construyan más y destruyan menos. Que prometan menos y resuelvan más. Que esperen recibir menos y dar más. Que digan mejor ahora que mañana.
Avui s'obriran totes les portes, tots els camins en un instant, no a la nit al teu davant. Avui trobaràs un mar en calma, tots els records dels oblidats, no a la nit al teu davant. Obriu les portes, obriu fronteres, opa! Perduts, pararem el temps, canviarem el rumb. Un crit al vent rebel, benvinguts, salam aleikum.
Obriu les portes a Xarango des d'aquest matí d'octubre, 2 d'octubre, un quart i mig d'una. Obrim ara un espai que no és habitual els dilluns, el solem escoltar els divendres, però en aquesta ocasió ens havia quedat pendent i el recuperem avui. És l'espai d'històries de cinema a càrrec de Jordi Alexandre. L'espai d'avui està dedicat a la mentida, és a dir, a pel·lícules que parlen de mentides en tots els seus aspectes. Exemples, El Pisito, La Calúmnia, Secrets i Mentides, Garbo l'espia, L'home que va salvar el món. O, per exemple, hi incluïm també en aquesta llista La vida és bella. Víctor, no pas Jordi, Víctor Alexandre, amb el cinema a la xarxa.
Continguts en xarxa.
He pensado mucho, Rodolfo. No he dormido en toda la noche. Yo creo que lo mejor es que te cases con la vieja. ¿Eh?
¿Con la vieja?
Sí, Rodolfo, sí. Luego se muere y podemos ser felices. ¿Eh? Pero... ¿No crees que para mí es un plato de gusto?
Bueno, vamos a ver, Petrita. Mira, vamos a hablar en serio.
¿Más en serio? ¿No dices que me quieres? ¿No dices que si te casas con ella nos quedamos con el piso?
Pero... ¿Eh? Es que hay cosas... haría el ridículo.
¿Y yo? Pero yo me sacrifico porque te quiero. Y tú a mí no. Cínico. Que eres un cínico. Embustero. Mal que embustero. Y lo has jurado.
Un momento, Petrita. Vamos a reflexionar que esto es una locura.
¿Locura? ¿Locura creerte? Tú eres el que me ha metido ese aire en la cabeza. ¿Yo? Y ahora te echas atrás.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Avui hem obert amb una pel·lícula espanyola, ja de fa un temps, i amb una veu inconfusible com la de l'actor José Luis López Vázquez. De quina pel·lícula es tracta? I així imagino que sabrem una mica la temàtica, no, d'avui?
Sí, exacte. La pel·lícula es diu El Pisito. El Pisito, de Marco Ferreri, de l'any 1959. Ja ha plogut una mica des d'aleshores ençà. Amb guió del gran Rafael Azcona, per tant, un molt bon guió, i com hem pogut sentir ja en els diàlegs, hi ha molt d'humor,
eh? I tant.
Sí, està molt bé. Els protagonistes eren, com has dit, José Luis López Vázquez i la Mari Carrillo. La Mari Carrillo. Hem començat amb aquest film perquè recordaràs que un dia vam parlar de pel·lícules que parlaven de la veritat com a concepte. i aleshores vam dir que un altre dia parlaríem del seu, doncs, del contrari, que seria La mentida, de pel·lícules que aborden el tema de la mentida també com a concepte, amb totes les seves variants que pugui tenir.
N'hi ha moltes, seves... no?
Sí, moltíssimes, no les farem avui. I avui, per tant, farem aquest tema. És un tema tan coraliforme, el de la mentida, com el de la veritat. I, per exemple, el cas que planteja el Pisito, els diàlegs, el fragment que hem sentit, és el d'una parella que vol aprofitar-se doncs, d'una dona vella per quedar-se al pis, per ells. Aquesta parella es vol casar, volen estar junts, i aleshores doncs, es volen quedar al pis per ells. I la manera que troben d'entabanar la vella és que ell es casi amb la vella.
Clar.
Com que durarà poquet, oi? Doncs aleshores el pis quedarà per ell. I aquesta és la mentida. I ell, clar, veus que ell l'empeny, però ell té una mica d'escrúpols, perquè, esclar, ell és el que ha de fer el pas.
Clar, diguéssim. Li toca fer el paper, el pitjor paper de tots.
Exacte. Una altra mena de mentida és la que pretén doncs, difamar o calumniar una persona o una col·lectivitat, etc. I, bé, es llença una infàmia als quatre vents, i aleshores doncs, es va repetint i, bé, si la gent se la creu, vol dir que la mentida ha reeixit. Es pot destruir doncs, la vida professional d'algú, a vegades la vida d'algú, també es pot calumniar doncs, no només una persona, sinó una col·lectivitat, un país, etc. Fet des del punt de vista d'una persona o d'un poder. Un poder també pot intentar calumniar un país per tal d'entabanar la seva pròpia població contra aquell altre país i justificant d'aquesta manera les accions que pretén emprendre contra aquell país.
Però aquesta pel·lícula encara no l'han fet.
No
l'han rodat.
No, però passa molt a la realitat. A vegades sí. No cal rodar-la perquè la realitat ja dius... Ostres, això...
L'estem veient en viu i en directe.
Passa sovint, sí. Passa de tant en tant en algun indret del món. Aleshores, centrant-nos en una pel·lícula en concret que parla de la calúmnia, de la difamació d'una persona, és una obra teatral de Lillian Hellman que va ser portada al cinema en dos cops, en dues ocasions pel mateix director, per William Wyler, un el 1936 i l'altre el 1961. Aquí la primera es va estrenar amb el títol de S i la segona amb el títol de La calúmnia. I ara en sentirem un fragment d'aquesta segona versió. Aquí trobem una nena perversa, molt perversa, que fa córrer doncs, que dues mestres de l'escola són lesbianes. I a partir d'aquí es crea un terrabastall brutal, no és veritat, però els pares s'ho comencen a creure i l'escola queda buida. És a dir, no, és una escola petita i tots els pares i mares
s'emporten
els nens escandalitzats, tenint en compte l'època que era, i quan escriu l'obra la Lillian Hellman. I aleshores, doncs, el que passa és que hi ha un punt de veritat en el sentit que hi ha una de les dues mestres que està enamorada de la seva... És companya i amiga, són sòcies de l'escola, són les propietàries de l'escola. I està enamorada d'ella, però no li ha dit mai, no ha passat mai res. A més, aquesta dona lluita contra els tabús de l'època, que diuen que el lesbianisme doncs, és una perversió i que la dona que és lesbiana és una boja, és una malalta mental.
Una malalta, sí.
Clar. I ella lluita contra aquestes pors internes i mai li ha verbalitzat. Se l'estima, però en silenci. Per tant, no hi ha hagut mai res. La calúmnia és absoluta.
I d'on surt aquesta idea per part de la
Perquè
nena?
Perquè els hi vol fer mal. Els hi vol fer mal per una... La nena, doncs, és una venjança. I perquè l'han castigat i fa això. I, clar... Doncs se la creuen. Aquest és un fragment de La calúmnia.
There's always been something wrong. Always, just as long as I can remember. But I never knew what it was until all this happened. Stop it, Martha. Stop this crazy talk. You're afraid of hearing it, but I'm more afraid than you.
I won't listen to you.
No, you've got to know. I've got to tell you I can't keep it to myself any longer. I'm guilty. You're guilty of nothing.
Sembla mentida fins on poden arribar les conseqüències d'una difamació feta per un ésser, en teoria, innocent, sí. Com un nen. En aquest cas dèiem que és una nena. i que poden arribar a destrossar pràcticament la vida de les persones.
Sí, aquí en aquest cas els personatges els interpretaven en aquesta segona versió l'Audrey Hepburn i la Shirley MacLaine. La Shirley MacLaine és la que està enamorada de la seva amiga i sòcia. I té unes conseqüències tràgiques, aquesta història. Tractant-se d'un clàssic, no revelem cap secret si diem que les dues versions tenien finals diferents. En la de l'any 1936, als Estats Units, doncs, el tema del lesbianisme era tabú, molt més que l'homosexualitat masculina, molt més, i aleshores, esclar, aquest tema no es podia tocar. I la solució que van trobar... William Wyler no la volia fer, li semblava una prostitució de l'obra de Lillian Hellman, però ella va insistir que sí, que com a mínim alguna cosa s'havia de fer. I, clar, què van fer? Doncs resulta que, en lloc d'estar enamorada de la seva amiga, resulta que està enamorada del xicot de la seva amiga. Aleshores tens dues dones enamorades d'un mateix home. I clar, aquí ja no hi havia problema. Clar. I aquesta va ser la primera versió. Per
això està permès, no està mal vist.
Esos tres, clar.
Sí.
I la segona ja la cosa va canviar. Però per poder fer la segona versió, Wyler va haver d'esperar mig segle, 50 anys. Déu-n'hi-do. Una altra mena de mentida és aquella que amaga a un infant la identitat dels seus pares. És a dir, són persones que han crescut en un ambient en el que, amb uns pares adoptius, sense saber qui eren els seus pares biològics. I un dia arriba un moment en què volen saber, volen conèixer qui eren aquests pares. I aleshores, doncs, esclar, a vegades es crea un cert conflicte. Aquest és el cas d'Hortència, que és un dels personatges de la pel·lícula Secrets and Lies, és a dir, secrets i mentides.
Bueno, y ahora que te tenemos aquí, ¿qué esperas encontrar? Básicamente... Lo único que quiero es saber. Sí, sí, claro que sí. Déjame que te diga algo, Hortense. En alguna parte, no sabemos dónde, está tu madre biológica. Bien, probablemente esté casada, tal vez no. Puede que tenga otros hijos, podría estar muerta. Puede incluso que esté en Australia o en cualquier otra parte, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en la época en que te entregó en adopción, ella seguramente pensaba que probablemente no volvería a verte. Bueno, como bien sabes, la ley ha cambiado desde entonces y ahora tienes el derecho legal de intentar encontrar a tu madre biológica. Pero la dificultad está en que quizá ella no quiera verte.
Aquest és el fragment de Secrets i mentides en què es planteja el cas d'una persona adulta que no ha arribat a conèixer els seus pares biològics. Una situació, d'altra banda, molt, molt comú, que es dona bastant sovint,
sí.
I que bueno, es comença a plantejar la necessitat de fer aquesta cerca, no?
Sí, això és molt, és molt corrent als nostres dies.
Sí, encara avui dia.
Molt. Sí. Perquè a vegades són fills de famílies desestructurades, fills abandonats, etc. Però és legítim que l'individu després, quan té ús de raó, digui, però qui són els meus pares? Els vull conèixer, si són vius, oi? Això no té res a veure, per exemple, amb un altre cas de nadons que s'han trobat en circumstàncies d'aquestes, que van passar en el franquisme i que avui són adults i volen descobrir qui eren els seus pares reals, que van ser robats en hospitals, en clíniques, per matrimonis que pagaven aquesta maniobra amb la complicitat de metges, de monges i d'infermeres. I això està al dia, perquè...
Els han robat.
Sí, els van robar. Els van robar la vida, en definitiva, moltes coses, no?, de la seva pròpia vida. Un altre vessant de la mentida és la de l'espionatge. L'espia ha de ser mentider per principi. És un paio que menteix. Clar, i que amaga la seva identitat. Aleshores, això a vegades pot tenir una finalitat positiva. L'objectiu pot ser positiu, el de la mentida. Aquest, per exemple, va ser el cas de Joan Pujol, més conegut com a Garbo, que era aquest català, nascut a les primeries del segle XX, a Barcelona, i que doncs, es va oferir com a agent doble als britànics, els aliats i els nazis.
Quin perill,
Sí, era un perill. Aquest home, doncs, va fer creure... El van acceptar com a espia i va fer creure als nazis doncs, que era un dels seus. I aleshores, els informes que tenia del que feien els passava als britànics. La qual cosa era un home d'una imaginació portentosa i va jugar un paper molt decisiu a la Segona Guerra Mundial i en el desenllaç de la Segona Guerra Mundial, perquè va fer creure als nazis que el desembarcament no seria Normandia, sinó el pas de Calais. Els hi va dir que allò de Normandia era una petita cosa, era l'esquer perquè pequessin l'am, però el desembarcament de debò, això seria el pas de Calais, i s'ho van creure.
Embustero de primera classe, creó una intrincada red de engaños que embaucaría al propio Hitler y ayudaría a doblegar a los nazis. Trabajando como agente doble para los británicos, toda su red de espionaje fue producto de su desbordante imaginación. Durante el crucial día D, sus mentiras enviaron a más de 350.000 alemanes a contrarrestar un imaginario ataque aliado llevado a cabo por un ejército que no existía. Esta es la historia de un mentiroso consumado, un actor sin igual, el agente doble por excelencia, el espía que salvó el día D, el agente Garbo.
En aquest cas, segurament que ho han notat els nostres oïdors, es tracta d'un documental
sí.
que tu ens explicaves, Víctor, que s'ha passat per sí. la gran pantalla.
Sí, i tant. Sí, sí, sí. L'home que va salvar el món, es deia també el títol, el subtítol.
Ara, que és increïble. S'ha de fer molt bé, eh? Per tenir aquesta tasca s'ha de saber mentir molt bé, perquè per enganyar tot un govern com el de Hitler...
Era un gran actor, era un gran entabanador, i a més el va ajudar molt el fet que ell no... A més, imagina't, no sabia ni un borrall d'anglès ni d'alemany.
Més mèrit encara.
Sí, no tenia ni punyetera idea de res. I per tant, a més, no era un espia a l'ús professional, de manera que feia coses que no eren pròpies dels espies, la qual cosa encara li donava més versemblança, perquè, clar, si hagués seguit determinats manuals, els altres ja et detecten una mica, no? Sobretot en aquest cas els nazis, que eren contra els quals ell anava. Però no se'l van creure, perquè no... Clar, era un home que anava per lliure. I
així... Un paio molt normal.
Sí, exactament.
No?
I bé, ell va morir el 1988, a l'edat de 76 anys. I qui vulgui recuperar com era aquest home, hi ha una entrevista que li va fer Josep Maria Espinàs, pel canal, ja quan era gran, que ell explicava la seva vida, i em sembla que es pot veure per internet, a TV3 a la carta, o així, em sembla que hi és. Que no té res a veure amb el documental que hem escoltat, és una altra cosa. Tancarem l'espai de cinema a la xarxa d'avui amb La barcarola dels contes de Hoffmann, de Jack Offenbach, que s'escolta en una pel·lícula que també parla de la mentida. En aquest cas, parla la vida d'un pare i d'un fill internats en un camp de concentració nazi, on el pare, per tal d'endolcir una mica la vida del fill, li explica una gran mentida. Li fa creure, santa innocència, que tot allò no és més que un joc.
Doncs amb aquesta cançó i amb el record d'aquesta gran pel·lícula, La vida és bella.
Això.
Punt final. El cinema a la xarxa d'avui. T'esperem d'aquí una setmana, Víctor.
Gràcies, a reveure.
Bon dia.
Se nous
amb la barcarola, amb aquesta barcarola que reproduïa a la pel·lícula La vida és bella, de Roberto Benigni. Tanquem aquest cinema a la xarxa de Víctor Alexandre, que tornarà divendres al Més Calent a l'Aigüera. Ara, un pas endavant i ens posem als fogons o anem de consulta. Anem a la consulta del doctor Productes. Ell és Jordi Jaques, cuiner i propietari del restaurant El Molí de l'Escala.
Continguts en xarxa.
Sigueu molt benvinguts una setmana més a la consulta del doctor Productes, una consulta per temes gastronòmics, temes culinaris, amb Jordi Jaques, cuiner i propietari del restaurant El Molí de l'Escala. Jordi, gràcies per obrir-nos la teva consulta una altra setmana.
Un plaer, moltes gràcies a vosaltres.
Avui parlem de rossinyols, dit amb nom científic Cantharellus sibarius, un bolet molt apreciat a Catalunya, tant com va ser-ho en temps ancestrals des de l'antiga Roma. És un bolet ferm i fàcil de conservar. Un bolet de color groc ataronjat viu el caracteritza el fet que no l'ataquin les larves i això li dona punts afegits perquè, per tant, té molt millor conservació. Ens el trobem buscant altres espècies i el recol·lectem amb molt de gust. Les seves formes poden ser molt variables, però sempre, sempre mantenint un mateix patró. El podem trobar ja amb les primeres pluges d'estiu. El terreny ben moll, vessant bac, els rossinyols destaquen com a punt de llum enmig de la fosca terra humida. Tot un espectacle visual que val la pena descobrir. Avui, per tant, sortim una mica de la ruta del supermercat, del mercat o de la botiga. Avui jo crec que el programa es mereix anar a fer una excursió al bosc.
Sí, es mereix anar a bosc, sens dubte, tot i que en els mercats, supermercats, si tenim confiança en la persona que ens vendrà i no tots tenim per saber-ho valorar, doncs també ens podem trobar rossinyol molt bo i rossinyol fins i tot d'aquí, com no.
Parla'ns de què diferencia aquest bolet de la resta o, en tot cas, quines propietats més remarcables té.
Mira, el rossinyol en si és un bolet molt agraït i ja que estem entrant a la tardor, doncs volia començar parlant d'un bolet, tot i que és un bolet que la seva temporada és molt llarga i en l'estiu, a principis d'estiu, ja ens en trobem. Fet que l'any passat vam parlar dels rossinyols de l'ou de Reig i del siureny, doncs aquest any doncs, he volgut donar-li més protagonisme al rossinyol. I com te deia, és un bolet molt agraït, és un bolet que confitat aguanta molt bé, que guisat també t'aguanta. Fiques dins d'un guisat, dins d'un civet de senglar amb quatre cebetes t'aguantarà perfectament. El saltejat no perd gens la textura. Si el vols fer a la planxa, tampoc et perdrà la textura. El pots confitar i deixar-lo en pots a llarg temps, segueix mantenint una textura molt interessant. Fins i tot salalsa, els pots guardar salats i també t'aguanten molt. És un bolet que, a més, es complementa molt bé amb els altres bolets, fixa-t'hi bé, que sempre en les barreges sols trobar-hi bastant de rossinyol. I, a més, tant t'acompanya la mar de bé amb peix, com amb carn, com amb un arròs, com en una pasta. La veritat és que és molt generós. De fet, ara, quan parlem una mica més de les seves parts més nutricionals, l'encabim ben bé dintre de la família tant de les verdures com de les hortalisses. ¿Vale? Llavors, és un d'aquells productes que va bastant bé amb tot, que és molt generós, que fins i tot quan ens posem a fer proves ens mantindrà molt bé aquell marge d'error de cocció i ens aguantarà molt bé. I és un bolet que quan és bo, és molt bo. Que quan és d'aquí, quan és aromàtic, quan és acabat d'agafar i quan has trobat una d'allò d'aquí, és un bolet molt agraït.
On hem de buscar-lo, el rossinyol?
Bé, el trobarem pràcticament, fixa't bé que comentàvem el tema del siureny i de l'ou de Reig, el trobarem bastant en les mateixes zones, amb soques velles, tant de boscos de roure com d'alzina, ¿vale? Amb això hi trobarem bastant, a prop de boscos caducifòlics, que fins i tot hi hagi alguna escorça per allà a Valleta. A més, quan en trobem, solem trobar allò bastanta quantitat, podem trobar, fins i tot tenir la sort de trobar una bona alfombra de rossinyols.
Té la particularitat que no és estrictament de tardor, sinó que ja a l'estiu el podem, se'n poden collir.
És un dels primers bolets, és el que et deia abans, és un bolet que t'aguanta molt la temporada. A principis d'estiu ja en trobem, si hi ha hagut pluges, a principis d'estiu ja se'n troba, però t'aguanta també bastant bé tota la temporada de tardor.
Uh-huh. Va, això de, per on trobar-los. A nivell de propietats nutricionals, en destacaries algun concepte, alguna
doncs,
idea?
Doncs la veritat és que sí, a més té trets molt diferencials, perquè si bé que té molt poc hidrat de carboni, no té gens de greix, fixa't bé que és un producte que ens pot anar molt bé fins i tot per sopar. Eh? Una truiteta amb quatre rossinyols és un sopar perfecte. Unes llegums amb quatre rossinyols és un sopar molt compensat. Un peixet amb guarnició de quatre rossinyols. Ara després us faré un lluç, que el lluç i el rossinyol per mi són dos productes que van molt bé. Doncs és molt, molt agraït a l'hora de sopar. És l'únic producte no marí que té una quantitat de iodo molt important i que el cos l'absorbeix molt bé. Vale? I, per altra banda, té molt de fòsfor, que això ens aporta molta vitamina D.
Posem-nos als fogons, doncs, ja ens has donat alguna pista, però jo sé que en Jordi Jaques, quan s'hi posa, fa un arròs de bolets, en aquest cas un arròs de rossinyol, si vos amb dau posar-hi una o alguna guatlla per allà al mig gotlla, si vos dir-los-hi així, que va, fes-nos en 5 cèntims,
mira,
com muntaríem aquest
mira,
arròs?
És un arròs que, és, evidentment, serà molt fàcil, que la seva gran potència serà el caldo, i que el caldo ens l'aportaran tots les mermes d'aquest producte. Quan agafem els bolets, vale? Agafem aquests rossinyols, els netegem, els traiem l'escorça, els repelem una miqueta, fins i tot allò no ho tirem. Netegem-ho bé i no ho tirem, vale? Que en farem un caldo. Vale? Per altra banda, agafarem les golles i també els desossarem, li traurem el pit, li netejarem una miqueta l'ala, la cuixa, li podem treure tota la part de l'os del cantó de la cuixa, fins i tot si volem, si som més manetes, podem treure l'os de la cuixa. Tot això ho rostim i també fem un caldo. I fem un caldo ben concentrat d'ossos de golla i de rossinyol. Vale? Per altra banda, a l'hora de fer l'arròs serà una cosa ben, ben senzilla. Un sofregit de ceba, que sigui ben potent, vale? En aquest mateix marcarem els pits i les cuixes de les guatlles, que els apartarem, vale? I tirarem l'arròs, que vagi rossejant, una miqueta de sofregit de tomata, i ja podem començar a mullar amb aquest caldo. Eh? Quan tinguem l'arròs ben bé a mitja cocció, una miqueta més, tirem les quatre cuixes, tirem els rossinyols amb cru, vale? Que vagin fent xup-xup, al final una miqueta de picada, que l'arròs estigui al punt. Si el volem acabar en el forn, el socarrarem i el deixarem una miqueta ben torradet, vol ser un arròs sec, vale? I ens quedarà un arròs molt de tardor, molt d'hivern, però que, a més, amb dos productes que es respecten molt bé entre si. Fixa't bé que les golles no pugen de sabor, no és una cosa molt, molt potent de sabor, però, en canvi, ens hi aportarà aquest caldo. I, per altra banda, aquests rossinyols, que d'alguna manera ens complementaran molt bé i ens aguantaran molt bé la textura per un arròs.
Ja ho crec, que sí. Ja estic esperant les primeres freds d'aquesta tardor per buscar un cap de setmana i poder muntar un arròs d'aquest tipus. Ens comentaves fa una estona, Jordi, que els rossinyols són uns bolets que aguanten molt ser confitats. Allò per anar fent rebost.
Correcte. El confitat, aquí podríem parlar de dos tècniques. Eh? Podríem parlar de la tècnica pura i durament amb l'aigua, aquells clàssics confitats que farem al bany-marí, el guardarem. Vale? Però jo aquí és més un confitat que el guardarem més a la nevera. Vale? I serà algo tan senzill com agafarem un soter o una cassoleta, vale? I ficarem oli, en aquest oli ficarem dos o tres grans d'all, ficarem pebre en gra, una miqueta de llaurer, vale? I en fred també hi tirarem els rossinyols. Quan se'ns aixequi la cocció, o sigui, quan veiem que allò ja està
a punt de bullir,
a 90 graus, que ja està a punt de fer xup-xup, ho retirarem. Tan simple com això. Tan senzill com això, vale? Aquest bolet ens haurà quedat confitat. A partir d'aquí, aquest bolet el podem calentar i ficar de guarnició. El podem ficar en una amanida, en fred, fantàstic, una miqueta de pernil i quatre fruits secs, et quedarà de fàbula, una amanida molt de tardor. Podem agafar-los, treure'ls i saltejar-los, ens quedarà la mar de bé. Podríem afegir-ho també en un arròs, podríem afegir-ho també en un guisat. Aquí, en aquest cas, què farem? Un cop hagin fet aquest confitat, vale? Agafarem unes cebetes de platillo, vale? Aquella cebeta petita o la xalota, que també es diu, en una paella hi tirarem una miqueta de mantega i una miqueta de sucre, molt poquet sucre, vale? Tirem les cebetes de platillo, saltegem ben saltejat, un puntet de vinagre, que ens redueixi, però res, allò només per trencar, eh? Que ens acabi de reduir, perquè no ens quedi del tot sec, i agafem aquests rossinyols i els tirem aquí. I aquest remenat, vale, serà aquesta, tota aquesta barreja ben saltejada, que serà la guarnició, perquè per altra banda agafarem un lluç, el marcarem a la planxa, aquest guisadet que hem fet el ficarem a la base del plat, a sobre hi ficarem el lluç, i si volem acabar-ho de mullar amb un fondo de carn, imaginem-nos aquests fondos de carn, aquestes salsetes concentrades que ja n'hem parlat mil vegades, amb una miqueta de porradell per sobre, ens quedarà un plat fantàstic. Estem amb el mateix. Una manera de menjar-se molt un lluç a la tardor.
Senyores i senyors que ens escolteu, algun dia us hauríem de convidar aquí a l'estudi o algun dia hauríem de gravar en Jordi i penjar el vídeo a les xarxes socials perquè veuríeu la passió que ja transmet a la veu en el programa. L'hauríeu de veure que és ben bé com si estés davant dels fogons. La mà li va fent anar la paella, fent aquest saltejat o salpebrant per sobre, que és que ho veig. Gravant el programa veig com s'està elaborant el plat.
És lo fàcil de la ràdio, no? Això amb tele t'hi has de ficar i has de fer-ho de veritat a la ràdio. Inevitablement els cuiners no podem estar tan aquests.
Ens ha citat un lluç que volies fer amb bolets, també. Mm-hmm. Va, fem-ho.
No, el lluç era aquest. Ara anem pel melós de vedella.
El melós de vedella.
Hem fet un arròs, hem passat a un peix i tirem cap a una carn. Mira, el melós de vedella és una carn molt agraïda. El melós de vedella, en diguem melós de vedella, és la galta de vedella, vale? És molt senzilla de coure. Jo ara us explicaré, i ja que quedi per molts programes, perquè és un producte que combina molt bé amb moltes cosetes. Però farem una cosa tan senzilla que és com agafar aquestes galtes, els arrostirem a 180 graus, no més d'una horeta, vale? I per altra banda haurem preparat un caldo, vale? I farem, com, encara que sembli raro, com una cocció al revés. Primer rostit i després, quan ja estiguin, els flambejarem, haurem salpebrat, evidentment, all i tot, flambejarem una miqueta i els tirarem a dintre d'un caldo, submergit. I aquí han d'estar-hi dues horetes. Veureu com queda mantequilla. Us queden ben meloses, ben meloses, ben meloses, i és una manera molt senzilla i, a més, això a la nevera ens aguantaria bastant. Ja tenim la carn feta per una banda. I per altra banda farem una parmentier. Què és una parmentier? És un puré de patata. Puré de patata, acabat, una miqueta de nata, una miqueta de mantega, sal i pebre. I també ho guardarem, que serà una de les guarnicions. Vale? Agafarem, escorrirem aquestes galtes de vedella que hem fet. Vale? Per altra banda, amb una cassola ben gran, una miqueta de sofregit, una miqueta d'all, un llaurer, pebre, tirarem els rossinyols, vale? I que tot vagi quedant ben rossejat. I quan estigui ben rossejat, tirarem oporto, vale? O un vi dolç que ens faci gràcia, fins i tot un moscat d'aquí de l'Empordà, també quedaria la mar de bé. Que redueixi ben reduït, que redueixi a la meitat. La meitat és quan ja li han reduït tots els alcohols. Per altra banda, hi fiquem una miqueta de fondo de carn, una miqueta de caldo, o recobarem aquest propi caldo en els quals hem fet les galtes, tirem i ja podem tirar les galtes de vedella i que vagi fent xup-xup, vale? Tot això quedarà ben barrejat i ens quedarà una galta ben gustosa amb sabor a porto, amb sabor a rossinyol, que ens quedarà la mar de bé. I per altra banda, que hem fet un puré de patata, doncs agafarem en el plat un plat fondo. La base hi ficarem el puré de patata, per sobre hi ficarem la galta de vedella, agafarem aquests quatre bolets, els hi tirarem per sobre i una miqueta de salseta. Ens quedarà, ja sé que ho he dit dos vegades, ho diré tres vegades, un plat molt de tardor.
Un plat de tardor, un plat de mudar, perquè aquesta temporada doncs ens feu venir ganes de que entri de veritat a la tardor, que passin les calors, i quan vinguin aquelles freds, quan ja els arbres comencin a quedar més despullats, doncs posar-nos a la cuina i fer un melós com aquest, fer un arròs com el que hem comentat fa una estona, déu-n'hi-do avui la tria de plats que ens ha portat el doctor Productes.
Però això és el guapo, no? Que a l'estiu fotem coses lleugeres, que a la primavera comencem a treure les hortalisses i que ara, pues...
Hem de trencar una llança pels plats de temporada, i això ho està fent el doctor Productes.
Sí,
no és possible que tot l'any puguem menjar exactament el mateix. No, perquè a més això és una mentida.
I el cos no li ve de gust. Igual que no ens vindrà de gust en els cuiners pensar-ho, perquè no, el cap no ens va per aquí, el cos tampoc li ve de gust.
Aquí està dit. Jordi Jaques, el nostre doctor Productes. Gràcies. Fins la setmana vinent.
Gràcies a vosaltres. Fins la setmana que ve.
Camí, doncs, de la una ens en queden 5 minutets, 5 minutets encara no, i podem posar-hi una mica de música. i podem fer una mica de tribut al gran, a un dels grans, o al gran per excel·lència, per què no? Posem, diguem-ho clar, el més gran, el Peret, del qual se n'ha editat un disc pòstum titulat Los Ejes de mi Carreta. I la cançó que dona nom al disc és aquesta que avui us presentem a moda de tancament d'aquesta primera higuera d'octubre. Just després, temps de notícies.
Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, pa' que lo quiero engrasado. Si a mí me gusta que suene, pa' que lo quiero engrasado. Y es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Y andar, andar y andar los caminos sin nadie que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nadie que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahorita ya no tengo nada. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo nada. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Y es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Y andar, anda cantando los caminos sin nadie que lo entretenga. Anda y anda los caminos sin nadie que lo entretenga. Los ejes de mi carreta nunca lo voy a engrasar.
Paret, Los Ejes de mi Carreta, amb el qual tanquem aquesta higuera d'avui 2 d'octubre, de seguida un bloc publicitari, i entrem a l'informatiu, avui absolutament mediatitzat, per tot el que succeïa ahir en el referèndum de l'1 d'octubre a l'Escala. 3.100 persones van votar-hi.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova i gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Vine a descobrir el Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala.
Viuràs una aventura nova. Visita lliure, visites guiades concertades per a grups, cursos, tallers, exposició de curculles, botiga de records, botiga dels pescadors...
Ens trobaràs al Moll Pesquer, al costat de la llar de pescadors.
Per contactar amb nosaltres, truca al 972 77 16 66, info@maram.cat. I no oblidis visitar el nostre espai web, maram.cat, amb les últimes novetats.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
És única. No s'assembla cap.